canals des de fa un temps, el comerç online està augmentant de manera indiscutible també el de la Xina cap a Europa amb plataformes com AliExpress. Com està afectant tot plegat el col·lapse del canal de Suez? Francesc Canals, bon dia.
Hola, bon dia, bona tarda des d'aquí.
Tu respons amb un ok o amb un rebut als correus electrònics?
Jo hauria de dir tué, 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 que seria una mica l'expressió que fan servir els xinesos per dir ok, ok, ok. Sí, intento respondre sempre i faig una crida. Per favor, sisplau, que tothom sempre confirmi que ha rebut l'email que tu li has enviat, per favor.
Clar, però ara ens diuen que això genera molta energia. O sigui, un simple correu amb un ok, això vol dir moltes coses, no? Per tant, haurem de fer un mig-mig,
sí, però també,
mig, eh?
també podria ser que n'estalvies molta, perquè si a través d'aquest missatge tu pots decidir fer una cosa o fer-ne una altra, més fàcilment, per tant, potser estem estalviant energia al final.
Bé, avui estem molt d'això, no?, agafant consciència sobre el medi ambient amb el tema digital, i jo, clar, volia contactar amb tu, Francesc, perquè, de fet, l'Ever Given ja s'ha desencallat. Durant les pròximes hores s'espera que més de 100 vaixells creuin el canal, però això comportarà molts retards, no? Com s'està vivint això des de la Xina, Francesc?
Bé, de fet, jo crec que els retards s'han calculat tenint en compte que potser això duraria molt, no? De fet, ha durat més o menys una setmana, i tenint en compte el que triguen els vaixells en arribar des de la Xina, per exemple, al port de Barcelona, doncs, evidentment, hi haurà algun retard en el que seria el lliurament, no?, l'entrega.
Sí.
Però estem parlant sempre de 23 dies com a mínim, eh? Un vaixell que vingui, per exemple, de Xangai a Barcelona directament, sense fer cap aturada a cap port. I si poden arribar la cosa a 30, 40 i 45 dies. Per tant, segurament hi haurà aquesta mica de retards, però vaja, de fet, penseu, per exemple, la gran majoria de la mercaderia, no necessàriament de baix preu, però en general de baix preu, que es compra molt a Xina i Àsia, per exemple, la decoració de Nadal, doncs això és una cosa que surt molt, molt, molt abans de la Xina, per arribar als basars, per exemple, a Barcelona o a Catalunya, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que serà un retard relatiu. Evidentment afectava, però, diguem, tampoc, la Xina tampoc envia petroli, per tant, diguem, no era tant un problema.
Tu creus que gràcies a aquest incident que hi ha hagut hem agafat consciència de les nostres compres online?
Doncs podria ser, però jo crec que, com et deia, no ho veig massa clar si podem establir una relació molt, molt, molt directa entre aquest retard i que la indústria online hagi d'anar enrere o que la majoria de compradors prenguin gaire consciència.
Em refereixo que igual no ens donem compte. Nosaltres fem una compra així, mira, això és més baratet, ho comprem i no tenim la consciència de la moguda que representa que ens portin això des d'allà, em refereixo.
Clar, clar, però això, diguem que fins i tot és anterior a la compra online, és a dir, quan ja estàvem comprant, digue-li, sí, qualsevol marca, de botiga, físicament, a Barcelona, i això ja estava fabricat des de fa 20 o 30 anys a Àsia, a diferents països, i en major mesura a la Xina, això ja passava, no? El vaixell ja havia de venir. A més, ara hi afegim, diguem, el que seria la compra online i el que això generi, no? No et sabria dir si hi ha massa consciència. La Xina és precisament l'exemple de tot el contrari. Aquí cada cop tothom compra més online, molt més que a Europa. És a dir, penseu que aquí portem anys per endavant, sobretot en el que són els sistemes de compra online i com el món del comerç electrònic està vinculat a les xarxes socials. És a dir, vosaltres teniu una cosa que es diu WhatsApp, que des de Xina s'ha de fer servir en VPN, i nosaltres aquí tenim una cosa que es diu WeChat o Weixin en xinès, que integra tots els sistemes de compra de qualsevol cosa. És a dir, tu pots pràcticament viure a WeChat, no? És a dir, és un sistema de missatgeria, però també és una mena de Facebook i alhora també és una mena de portal de compra online, no?
I si barreja tot.
Probablement, potser no, perquè d'aquestes n'hi ha algunes d'específiques d'apps, però per moure't en el món online no necessitem canviar d'app tan sovint. És a dir, per exemple, WeChat o per exemple Alipay, tens pràcticament tot el que necessites fer.
Ja ens arribarà, perquè això Zuckerberg s'ho ha copiat directament de WeChat, i per tant els pròxims mesos segurament ja es podrà pagar a través de WhatsApp, i això serà una mica bastant semblant. Clar, Francesc, nosaltres tenim la sensació que cada vegada comprem més a la Xina. Hi ha hagut un aterratge brutal d'AliExpress, que veiem anuncis a la televisió convencional a tota hora d'AliExpress, i és un clar aterratge a Europa d'AliExpress, que a vegades doncs, no, hi havia gent que comprava en el portal, i ara realment ha fet aquest aterratge a Europa. Hi ha hagut, no sé si s'han notat amb dades, una disparada de compres arran de la pandèmia o no. Tens alguna percepció d'això?
La pandèmia, el que s'ha de tenir en compte és que, en principi, hi ha dos problemes. Un, Xina es para molt abans que la resta del món. Per tant, en aquell moment, és a dir, principis del 2020, la gent continua comprant a la Xina, i el problema pot ser que la Xina en aquell moment no està treballant, no? Però tot això, com deia, està anticipat, perquè eren unes dates que eren al voltant de l'any nou xinès, que és quan l'economia xinesa pràcticament es para, perquè hi ha un mes de vacances en què es redueix molt l'activitat. Per tant, les comandes estaven fetes. I després la Xina, cap al mes de març, mes d'abril, surt pràcticament de la pandèmia, de l'epidèmia, i per tant torna a recuperar l'activitat, no? I aquí és on comença probablement l'augment de compres des d'Europa, perquè comencen els confinaments a Europa, no? Però evidentment, probablement la compra de determinades coses que no eren probablement de necessitat, de primera necessitat, des d'Europa tampoc varia molt. El que Xina ven en aquells moments no és necessàriament res online, sinó que ven mascaretes i productes mèdics, no? Bueno, sanitaris. Per tant, i per això augmenten molt les exportacions i les vendes, però no necessàriament d'una manera directa pel que és l'economia, diguem, el comerç electrònic, que això sempre va a més, de manera, la tendència
totalment.
És, evidentment, molt, molt, molt acusada.
És evident que hi ha gent que ha comprat per primera vegada a internet durant aquesta pandèmia, que això ja ho continuarà fent. Això és difícil la primera vegada, però després ja es converteix en un hàbit. Hi ha un tema que has anat seguint els últims dies que ens interessa moltíssim, que és aquest boicot contra marques com H&M, Nike o Adidas per la seva negativa de comprar cotó de Xinjiang. D'on sorgeix aquest conflicte? Com estan aquests moments? Explica'ns-ho, que és molt interessant.
Doncs és un conflicte molt, molt de xarxes socials, perquè de fet això ho alimenta el que és la Lliga de la Joventut Comunista, que és, com el seu nom indica, teòricament les joventuts comunistes d'aquí a Xina, no? Però no és exactament això, és una facció del poder, o no només això, és una facció del poder molt potent. I això, el dia 24, la Lliga de la Joventut Comunista fa un comunicat en el que critica Nike per, H&M i també Nike, però sobretot H&M, que és la que més s'ha emportat el boicot, perquè no vol comprar el cotó de Xinjiang. Aquest comunicat de Nike, de H&M, que no vol comprar, que deixa de comprar, diguem, o que no vol comprar cotó de Xinjiang, és de fa mesos enrere, és de l'any passat, quan es va començar a sospitar que hi havia treball forçat i tal al Xinjiang. I aquelles marques van renunciar a comprar, van anunciar que renunciaven a comprar cotó del Xinjiang, no va passar massa res, i ara que la Unió Europea i Xina estan en una posició de sancions pel tema aquest de Xinjiang, apareix aquest comunicat a les xarxes socials, i al moment es multiplica per milions la resposta dels internautes xinesos, que, com sabeu, les xarxes socials xineses estan mediatitzades pel govern, és a dir, el govern controla el que es pot dir i el que no es pot dir, i per tant en aquell moment sorgeix una campanya que acaba en boicot de seguida, immediat, que és bàsicament a nivell de per exemple, els trending topics d'aquell dia, 24, 25, 26, dels 30 primers, 18 a Weibo, que és la xarxa social més important, són dedicats a H&M i al boicot, no? I la gent demana disculpa, que H&M es disculpi, que no es pot, diguem, aprofitar del mercat xinès i a sobre criticar el país, que marxin del país, que això serà bo per les empreses xineses que ocuparan el seu lloc, etc. No? I diguem que les xarxes socials aquí han actuat realment com a catalitzador d'una campanya que volia el govern. Avui, precisament, la portaveu del govern ha dit que el govern no té res a veure amb això, però, evidentment, diguem, el comentari clar inicial sorgeix del que és una facció del Partit Comunista, pròpiament, no?, del poder.
Déu-n'hi-do, hi ha una cosa que sembla tan senzilla i tota la complicació que hi havia xarxes socials amb això. Escolta, Francesc, ja que parles en el programa de tecnologia i xarxes socials de Catalunya Ràdio, amb què t'estàs connectant en aquests moments tècnicament? Perquè això és que jo crec que és l'entrevista que he sentit millor des de fa més d'un any.
Doncs estic connectat per IP i, per tant, estic en una connexió d'internet que s'ha aguantat força bé. Normalment, el que són, com estàvem dient, per exemple, WhatsApp, Facebook, Twitter, Signal, des de fa uns dies, gairebé tot això s'ha de fer funcionar a través d'un VPN, perquè si no està bloquejat aquí a la Xina. El que fan els VPNs, òbviament, això en sabeu més vosaltres que jo, és retallar força, diguem, l'ample de banda i la qualitat del senyal. Quan jo em connecto per IP amb VPN, no sol funcionar massa bé. Avui està funcionant molt bé. Vol dir que internet també és bastant irregular a la Xina i, per tant, a vegades aquest país té aquestes contradiccions, no? És líder en 5G, però al mateix temps, doncs, l'ample de banda que tenim a casa o que tenim a les oficines, doncs, no és precisament el que posa o el que pretesament està instal·lat, no? I,
doncs,
a més,
que
el govern... Clar. El retalla sempre que vol, més o menys, i això dificulta bastant els moviments i la comunicació.
És a dir, que avui ha estat qüestió d'astres, que tots s'han unit i ens hem pogut parlar amb tu. Francesc Canals, molt interessant. Jo sempre seguint tot el que dius també a les xarxes, perquè m'interessa especialment, cada vegada ens afecta més de forma directa tot el que està passant a Àsia i, per tant, ens encanta parlar de tu de tant en tant. Gràcies, Francesc, una abraçada.
Molt bé, una abraçada. Adéu, que vagi bé.
Adéu, fem dos minuts i us direm de què es parla a la xarxa. Catalunya Ràdio.